personal extraordinari que té unes ganes de fer feina enorme, i la seva frustració és que no els donen eines adients per donar un bon servici als ciutadans.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05, seguim en directe a través d'IB3 Ràdio. Tot d'una parlarem de pokémons mallorquins. Sí, és una notícia que ens ha encantat i avui els coneixerem. També parlarem de música amb Marc Seguí i de turisme sanitari. Però vos vull contar primer la mateixa notícia amb la qual iniciàvem també aquest programa, que hi ha una miss que per uns instants s'ha convertit en peix.
Quisiera ser un peix para tocar y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Oh, oh, oh.
Així es paga la pena cercar el vídeo per veure com Miss Noruega o Leonora Lislim Rotland, o com la podem conèixer a partir d'ara, Miss Salmó, es va presentar al certamen de Miss Univers disfressada de peix, de salmó concretament, fent una autèntica oda al producte local del seu país. Va ser un dels moments més virals del vespre. La jove de 19 anys va aparèixer a l'escenari de l'Impact Arena a Tailàndia amb un imponent peix platejat que s'obria per revelar un body en tons blancs i rosats que imitaven l'interior de l'animal. El look també va incloure un capell en forma de cap de salmó, botes que simulaven aletes i una coreografia dissenyada per recrear el moviment del peix. Deia que per això val la pena que cerqueu el vídeo perquè és ben interessant. Mentre molts altres països varen utilitzar vestits tradicionals, Noruega va optar per aquest concepte molt nou, molt innovador, de fusionar teatralitat, sàtira i orgull marítim. I des d'aquí estem a favor, sobretot, del peix extern, no tant, Marta, no, de la reconstrucció del peix intern, no? És a dir, va fallar més en aquest sentit, no?
A veure si ho puc explicar perquè ho entenguin tots els oients. Primer heu de cercar a través de Google Miss Noruega Salmó. I amb això vos sortiran un caramull de vídeos virals de com una dona va vestida de peix. Sí, literal, vosaltres vereu un peix caminant per l'escenari i dius, això és un certament de Miss? Sí, però amb tota la dignitat del món, aquesta dona, que en Joan se sap el nombre de el nom de memòria, com se deia?
Ara justament
l'he llevat.
Ara vos el recuperaré. Però me sap greu perquè ara ja és mig salmó.
És mig salmó. Exacte. Idò, ella, de sobte, la seva disfressa o el seu vestit de peix i, evidentment, surt una dona espectacular, però no deixa de ser curiós perquè té el cap de salmó. En tot cas, avui el debat era si és una idea perfecta per promocionar el producte local, i hem pensat, i si ho féssim igual aquí per promocionar-lo i mos... T'imagines un certamen amb Miss Encimada o amb Miss Coca-Roy o Botifarró?
Clar, és que...
Serviria per promocionar el producte local?
Jo tinc el dubte de si... És a dir, impacte sí... Donant-te la victòria, no ho sé, perquè no ha guanyat.
Mira, ha guanyat Miss Mèxic, que estava mirant el seu vestit, i no és de cap animal.
Sí, ho hem de dir. Va guanyar Miss Mèxic, que és Fàtima Bosch, en aquest cas, el que duia era...
Que no és mallorquina, Fàtima, ni menorquina.
No, però, però Basc, Bosch és tal qual en mallorquí.
Sí.
Duia, en aquest cas, una disfressa inspirada a la deessa mexicana Xochiquetzal. Per tant, no té res a veure amb... No anava de taco, perquè mos entenguem. És a dir, no va jugar aquesta carta i li va donar més èxit que en aquest cas, Miss Noruega. Però bé, el que dèiem, qui ha estat més mediàtic que ha estat Miss Noruega? Per tant, tot
a mi m'ha
complet.
Apassionat
Miss
Noruega.
I qui ha fet més promocions productors locals està Miss Noruega. Per tant,
a mi m'ha encantat.
Això ho té. Sí,
i sobretot heu de recuperar el vídeo perquè veureu la dignitat amb la que surt i l'empoderament vestida de peix. Avui era un dels temes del dia, però no només volem parlar de peixos i de certaments de bellesa ni molt manco. Vos contam també que demà encendrem els llums aquí a Palma.
Encén els llums, encén el llum, vull que arribi ara. Encén el llum, ja no ho tenim preparat. Deixa'm que...
I serà demà a la plaça Espanya. L'Ajuntament de Palma ja ho té tot a punt per aquesta encesa de llums de Nadal que tant esperen els menús de la casa. Serà a partir de les 7 del capvespre, un acte que per primera vegada ha estallada, com dèiem, a la plaça Espanya, recentment remodelada. El consistori defensa que el canvi d'ubicació permetrà celebrar l'esdeveniment en millors condicions de visibilitat i seguretat. I l'escenografia inclourà una gran plataforma central, una pantalla LED que projectarà imatges i el tradicional compte enrere, a més d'efectes de neu, fum i una il·luminació sincronitzada amb la banda sonora. A l'espectacle hi haurà dos acròbates, un diamant il·luminat com a element central i el candelabre galàctic, una instal·lació flotant que descendirà del cel per convertir-se a l'escenari del ball final. En total hi participaran 13 artistes, a més de l'equip tècnic, i el pressupost de muntatge ha estat de 78.600 euros. El moment culminant, que tots esperen, arribarà amb el compte enrere i l'encesa simultània de tots els llums de Nadal de la ciutat, acompanyada d'una festa final de confeti lluminós. Per tant, també molta expectació per aquesta data tan tradicional, i que no només a Palma hi haurà encesa de llums, sinó arreu de les Balears.
Tenim el 28 de novembre a Eivissa, en concret a Sant Joan, és a dir, tenim tota l'agenda d'actes, en aquest cas comença a les 6, moment en què els personatges Ximpum i Fosca rebran els assistents al recinte. Són enceses de llum arreu de tots els indrets de les nostres illes, tot i que no tots coincideixen en la mateixa data, però que sí que porten, Joan, és aquesta màgia en concret i aquest sus a Nadal. Tu ets de llumets de Nadal, t'agrada? Perquè tu no has vist una autèntica moda darrerament, per exemple, en els balcons. A vegades posen els llums tot l'any i tu dius, i això? Aquesta moda americana que hem adoptat tant? Sobretot els darrers, jo diria, 10 anys.
Sí, jo crec que ja n'hem parlat aquí a vegades, Marta, que és com una mica com les decoracions de Halloween, és a dir, cada vegada creixen més aquest tipus de decoració, fins i tot per Nadal ja fa més anys. Però hem de saber distingir molt bé el que és una persona... però Nadal i però junts de Nadal, a un altre que és un vago. Jo sempre ho he dit, hi ha gent que...
No, això deprimeix molt. La gent que no lleva la decoració nadalenca, per favor, des d'aquí una crida. Jo una vegada vaig anar a fer un reportatge, a més he de dir, no desvetlaré de cap, perquè això no se diu, però era de successos. I tu imagina't, parlar de successos, arribar a una casa on en el mes de juliol tenien decoració nadalenca. O sigui,
i
guió de pel·lícula de Seven.
Responia un esperit nadalenc o no?
És a dir, no, estic parlant no de juliol, per favor. Juliol, successos, decoració nadalenca.
Clar, és una combinació difícil.
No ho oblidaré mai.
No, però és veritat que sí, cada vegada creix més, cada vegada també creixen més les ciutats, que sembla que cada any volen posar més i més llums. Han de dir que des del punt de vista d'eficiència energètica celebram que cada any siguin més eficients, que hi hagi més avanços, però bé, al final també és consum d'electricitat. I veurem, Palma sí que sol ser d'aquest cas de les ciutats que més, dels municipis que més s'avancen any rere any, i veurem també aquest canvi d'ubicació a plaça Espanya, perquè en teoria és per poder acollir més gent, fins i tot des del consistori no descarten tallar avingudes si hi ha les avingudes que limiten en plaça Espanya per tal d'evitar siguin més aglomeracions que n'hagi cap tipus de perill.
I dependents dels llums, d'aquesta encesa de llums, però quan toca, per Nadal i no a altres èpoques de l'any ni molt manco. Però, a banda d'aquesta qüestió, avui vos volen contar que ens visiten al nostre programa dues persones que han transformat una de les sagues de dibuixos més conegudes i seguides, li han posat i donat un toc balear, un toc nostre, que jo crec que ni el millor cuiner podia imaginar. Si pensàveu que ho havíeu vist tot a Pokémon, ja vos puc dir que no. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel.
Vos hem d'explicar que dues ments brillants, i ho hem de dir també una mica friquis, tot sigui dit, han convertit Mallorca en una regió Pokémon, amb gimnasos, amb fauna autòtona i entrenadors amb fona. Jo encara estic imaginant un Pikachu menjant ensaïmada. I ells són en Tomeu Serra i en Joan Aznar, dos amics felanitxers que han creat Pokémon Mallorca, Pokémon.Mallorca, un univers on un Froqui pot ser un ferreret, un Cyndaquil pot ser un moix fester i un turista molest. Bé, tot un mesclat que ens interessa molt. També la cosa ha crescut tant que fins i tot comencen a desenvolupar un fan game, és a dir, un videojoc per fans, on tota la cultura i fauna balear caben dins una Pokéball, la mítica Pokéball.
Tomeu, Joan, els tenim aquí en nosaltres. Benvinguts.
Gràcies.
Això estava pensant, que és mem. Una idea molt pensada, molt meditada, o la típica idea de sobte de anem a fer un cafè, ah, i per què no fem aquests Pokémons balears? Com va sorgir?
Sí, bé, de fet, en Joan i jo, pues, cada vegada que anàvem a fer un cafè o fer una cervesa, sempre era la mítica de t'imagina't si aquest Pokémon fos a Mallorca, com seria, en què se basaria, i entre riers i això, un dia pues, li vaig dir, pues mira, he fet un compte Instagram i això ja està fet i tirarem per
avant. O sigui, dit i fet.
Sí, va ser un poc així.
Era una conversa que seguia sorgint i repetint i un dia en Tomeu vaig fer i va dir, no, heu vist Instagram, podem començar a publicar contingut. I així va començar.
Un aclariment, perquè clar, ara mos hem d'adaptar també en els nous conceptes. Pokéball, ara, se li diu una altra cosa, no sé si,
ai,
si
ho saps. Ai, m'he perdut, m'has de posar al dia,
Ho dic perquè no mos hem de confondre.
Aquest menjar... perdona, tu dius es menjar.
Clar,
es Pokéball. Boníssim, per cert, però, el poke, no és...
L'inicial és la Pokéball, la bolla de Pokémons, que feia referència a Pokémon. Dic perquè poden caure en aquesta confusió, perquè
exacte.
Ara un
has
bowl de poke és una altra cosa.
No té res a veure amb aquesta bolla vermella i blanca, que tot una l'identifica amb
Pokémon. Nosaltres, de moment, aquí tenim la panada, l'idea d'empanada bol, i té espessic. Tradicional. I
veus com n'era tan mala idea, lo del certamen?
En teoria fa que el Pokémon de dins pugi un pot de pes i el fa més amistós.
Fora bromes. Abans que parlàvem de promocionar els productes balears a través de campanyes arriscades i que et posàvem l'exemple de Miss Noruega, Miss Salmó, no me digueu que aquí també és una gran oportunitat a través dels Pokémons.
Nosaltres també ho veiem com és una porta a la cultura. No?
Exacte.
És a dir, totes les coses que nosaltres fem estan vinculades en qualque cosa que nosaltres sempre deim, per inspirar amor ja fan coses que respirin mallorquinitat de qualque manera, no? I clar, això va d'objectes quotidians a personalitats, a llocs emblemàtics, també.
Bé, mos heu de contar quins personatges que, per cert, no vos he demanat permís abans, vos he definit com una mica friquis. Sé que la paraula friqui cada vegada està més... Ja fa anys que està normalitzada.
Ara és una cosa positiva.
I tots són friquis en aquest...
Per jo és un orgull,
Tot tenim un costat friqui, per això dic. No voldria que s'interpretés d'una altra manera, que no és... És part del que som, no? Tots una mica. Conta-mos algun dels personatges, perquè, clar, si entrau a Instagram, que és Pokémon.Mallorca...
Joan està entrant en aquest moment.
Se'n veuen de tot tipus i són personatges de la nostra cultura popular que els recuperau, personatges mítics, també, que han vist per televisió, vestuaris típics com una gorra de PMA, per exemple. Destacou-mos algun dels personatges, perquè per que no hagin entrat a Instagram.
Sí, bé, els nostres entrenadors principals van vestits amb roba típica de ball de bot, l'entrenador du aquest element que l'han fet més modern ara, aquesta gorra de PM, i l'entrenadora du un mocador amb tola de llengos, i bé, a Pokémon, a cada regió hi sol haver un professor que és el que dona les indicacions al començament, entrega el primer Pokémon, i nosaltres teníem molt clar que volíem fer en Tomeu Penya. I hem fet en Tomeu Penya amb una bata i...
No sé si el podem mostrar a la nostra companya na Bàrbara, aquest Tomeu Penya, ara també li mostrem a Marta, perquè en Tomeu Penya li ha donat el camarer, no? Vull dir, aquesta potestat, no?
Ho tenia en clau,
Ho sap, Tomeu Penya?
Ojalà ho sàpiga qualque dia.
Des d'aquí, Tomeu Penya, per favor, estic content, o sigui, estic seguríssima que estaria contentíssim de tenir aquesta.
Tant de bo,
superhomenatge.
A més, és un personatge en el que no li hem d'afegir res.
Sí, ja té personalitat suficient.
Sí, té essència.
De fet, podem explicar la personalitat que té, els poders que té en Tomeu Penya, perquè diuen que pot reconèixer un crit de Cricketun a tres quarterades de distància.
Home, i té molt bona oïda.
Té molt bona oïda. I que una vegada diuen que també va convèncer un Jigglypuff que no importava fer tanta bulla, també. I diuen que, a més, a banda de tenir un servei privilegiat, En Tomeu té fama de tenir un cor ben tendre. Assegura
talment
que
és en Tomeu.
Diu que l'amor és com un dito, es transforma quan menys t'ho esperes. Clar, aquí hi ha unes, unes bromes internes que
Ventura Pilar perquè descriu no totalment Tomeu Pérez, sí, amb aquest cor gegant, amb, sempre incitant a la calma, perquè
molt bona oïda,
és un home de presses,
sí.
Eh?
Sí, efectivament. Efectivament.
I a banda d'en Tomeu, en qui més vos heu inspirat? Anem a recordar alguns
sí,
protagonistes que també...
Vàrem fer com una tirada amb un parell d'entrenadors famosos i hem fet en Joan de Sonsuau, mític, i li hem fet els seus Pokémons que estan girant al voltant de tema del microbús, etc. Hem fet en Miquel Montoro, també, que té un tractor, una taronja, etc.
Un trinxet, sí.
Sí, i en Rafa Nadal també vam fer.
Sí.
Nadal Rabassona,
i Maró Catalina, que és
sí, és
vera
que sempre han tingut debilitat per aquests personatges cèlebres d'internet, de qualque manera, i al final els seus Pokémon giren al voltant de la seva la història que els va fer famosos o rellevants, no?, les xarxes.
Sí, volia afegir perquè, és a dir, Pokémon va, a través dels anys, va afegir una mecànica que era que un mateix Pokémon, si el ficaves a una altra regió, evolucionava de manera diferent. Nosaltres hem agafat, tots els Pokémon que hem agafat són famosos, són reals, i els hem canviat com si s'haguessin adaptat a Mallorca.
És a dir, per situar-nos, l'espècie és la mateixa,
sí.
Sí.
No sé si el nom és el mateix, també,
sí.
Però pel fet de venir aquí a Mallorca...
És un altre...
És un altre, per exemple,
hi ha un joneig que és una espasa i aquí el tenim com si fos un trinxet.
Clar.
Va. Dir, o sigui que s'adapten perfectament a Mallorca,
correcte,
per
sí,
el que veig,
està adaptat, tot està adaptat.
De Kyoto a Mallorca tampoc troben tanta diferència.
Això.
Bé, i què hi ha darrere? No sé qui és el dibuixant de vosaltres dos, o si ho feien entre els dos...
Jo.
Perquè aquí també hi ha una feina molt acurada, que com dèiem, recomanem a tots els oients que visiten ara Pokémon Mallorca, que segueixin aquest compte, perquè bé, és aquest estil, és tal qual Pokémon, o sigui, suposo que tu t'has sigut d'inspiració
sí.
Sempre, no?
Sí, intenta semblar, sí. T'ho dic també, com que es bo de fer, entre còmetes, que fas el disseny original i fer-li alteracions. És a dir, llavors sempre intentant mantenir l'estètica i ens els personatges igual.
Que, poca broma també, Pokémon té tota una essència al darrere,
sí,
des de
sí, jerarquies,
por de... M'imagino que sou fans,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Des de ben petitons...
És a dir, nosaltres som de mitjans 90, és una sèrie que va sortir en el 96, i nosaltres hem crescut amb ella, no? Fins ara que
nosaltres érem més de Doraemon.
Sí. Sí.
Perquè, clar, tenim uns anys més, no?
Nosaltres també som d'una generació que va importar moltes coses de Japó, no? Nosaltres érem molt de
drac.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Oliver i Benji.
Sí, 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 sí. I al final, pues, tu has crescut amb això, però tu també tens una cultura pròpia com a... És una cosa que està passant molt avui en dia, que com a mescles les dues coses, no? És a dir, des de gent que fa memes en dibuixos que són de l'altra banda del món, clar, la cultura s'apropen i de qualque manera se'n mesclen.
M'agrada perquè una publicació recent que heu fet a Instagram, heu penjat una foto aquí a la recepció d'Iveta Ràdio, amb el text que diu dedicat a totes les mares i pares que deien que jugar a Pokémon no servia per res a sa vida.
Molt bé. Molt bé, eh? Ara sí, mos estàs escoltant. Pares i mares, per favor, d'en Tomeu, d'en Joan, molt atents, perquè realment sí que ha servit, i prova d'això és que avui sou aquí.
Sí, sí, sí.
Que, per cert, qui són els enemics d'aquest Pokémon?
Bueno. Sí, ja ho tenim pensat. És a dir, per nosaltres és important fer-ho redactable, és a dir, quan xerrem d'enemics també han de ser redactables de qualque manera, no? Tu has de poder posar-te en el seu lloc, però per nosaltres l'equip rival o enemic és una immobiliària estrangera.
Ah, a més...
A més, duen un tema que atormenta tota la nostra generació, que és poder obtenir una casa, no? Un lloc per viure que sigui teu. És un problema que tenim
ostres,
la gent de la nostra edat, Ventura.
Joan, el poder... dels Pokémons, que no l'han d'infravalorar ni molt manco, perquè alguns són molt poderosos, eh, sí. Per cert. Però és que aquí també tenen poder per canviar el món, per canviar les injustícies, allò, sí. Per reivindicar la situació de les nostres illes. Ho esteu utilitzant com a eina potent.
Sí, al final tot el mitjà creatiu és per, encara que sigui un món fictici, per reflexar en coses del nostre dia.
Sí, era la nostra primera idea, de fet. És a dir, vàrem voler crear, com les primeres publicacions se nota molt, aquesta mallorquinitat que dèiem, volíem deixar ben clar fauna autòctona, aquest sentiment de Mallorca, i sí que és vera que després hem anat ficant una mica de sàtira i sarcasme
I de què més es queixen els Pokémons balears? Què més li s'incomoda?
Pel que pot ser idea és anar ficant pues, al final problemàtiques reals que tenim. O sigui, sempre des de l'humor,
sí,
però amb carinyo.
M'imagino que comparteixen pis.
Seguro.
Aventura encara viuen a casa en pares i mares.
Probablement.
Sí, sí, sí. I com avança aquest joc? Perquè, clar, s'està creant un joc, està en procés, compta un mosca, com us podeu contar d'això?
Bé, de fet, just quan vàrem obrir el compte, moltíssima gent me'l va xerrar per privat, que si faríem un joc, que, clar, perquè gira molt al voltant de videojoc, Pokémon també. I va un jove que me'l va xerrar i bé, me'l va pegar per seguir-lo perquè vaig dir, bé, si qualque dia això va més endavant, i un dia vaig veure que era de Felanitx. I, clar, van dir, això canvia moltes coses. I li vam escriure, en Tomeu Ballester, li enviam un beso des d'aquí, i la veritat que està fent ell el joc de zero i li està quedant molt bé, és a dir, estem en una fase molt primitiva encara, és a dir, estem xerrant d'un procés molt llarg, però està en fase bastant beta, és a dir, anant fent...
De desenvolupament, sí, encara, sí. Sí, sí. És una cosa que no mos posem massa pressió, volem anar, perquè al final nosaltres, que escoltes la seva vida, és una cosa que...
És un hobby,
sí. Un hobby, clar.
Lo que traïm nosaltres d'això és satisfacció. En el moment que sigui... Que no sigui això, dius, per què estic fent això? Però fins ara, cada dia, doncs, pues, acabes la feina, te poses a fer el meu que ell dibuixa, jo un pot de pixel art, i dius... vas fent a poc, i d'aquí a vista anys tindrem el joc i en paral·lel anirem fent les nostres publicacions en els nostres deliris que penjarem a Instagram.
O sigui, és terapèutic i tot, pel
sí,
que
sí,
veig,
sí.
Eh?
Sí, és un, sí, una sí, manera sí. De, sí, de evadir-nos una mica i al final era un tema de conversa freqüent.
Clar.
I l'hem convertit en una visió i a la gent li ha encantat perquè el feedback és molt positiu. Així que...
Jo, com a inexpert, en Pikachu el tenim? S'inclou encara?
Pikachu no l'hem fet encara, no. Perquè
crec
que... Era massa dient. Molt... Ha de ser molt potent.
Home, clar, és que quina clar, responsabilitat.
És la cara de la franquícia.
Quina responsabilitat,
ara no... Sí. Ho voleu pensar bé, no? Li voleu
sí,
donar...
Sí, hi ha coses que li hem de... El volem deixar respirar un poc.
Que s'aturi el món. Tenim sí, candidats, sí, sí, sí. El manco pensats. No sé si se poden desvetlar o no.
Vam fer un beta un poc fora vila.
Sí.
Picatge un poc fora vila.
Sí. Però
no mos que va...
No.
És que si ja han jugat la carta d'Antonio Peña, clar. És a dir,
I
ara,
te queda.
Per volar un Picatge un segon quin personatge, clar, de ser...
Sí, sí.
S'ha de reflexionar molt.
Hem de deixar respirar.
No, tenim qualque rata, perquè al final crec que en Picatge és una rata, de qualque manera.
Sí, sí van fer, rata, sí. Fet una...
Però en tenim
un
que ja és una rata cearda.
Una rata
cearda,
també hem fet.
Sí, Tomeu, Joan, com vos seguim? Anem a recordar, perquè clar, jo crec que molta gent, Joan, el que vol és posar-li imatge en aquests Pokémons balears, en concret, centralitzats a Mallorca, amb un videojoc que està pràcticament bé, gestant-se, que sortirà en el futur, però per totes aquestes persones que ens escolten i que volen conèixer-vos de prop, on vos poden seguir?
Sí, és @pokemon.mallorca.
A Instagram.
Pokemon.mallorca. En Joan no deixa de...
De goitar, no sé si...
Exactament, de goitar, per aquesta...
Ja has de seguir, però ara estava pendent si anaven actualitzant, però m'hauria fet una mica de recordatori, no?, dels personatges mítics, i vaig endarrere a veure això. Sempre quan els segueix... Suposo que molts seguidors van darrere, anem, quin post fan, no?, quin nou personatge 3,
i a més que ho acaben de publicar un a l'entrada d'IV3 Ràdio, o sigui que mira si actualitzen aquesta pàgina. Tomeu, Joan, enhorabona per aquest projecte en clau de producte balear. I què més? No només és un joc, sinó que també, molt important, ajuda a difondre la nostra cultura. Enhorabona a tots dos.
Moltes gràcies.
11 i quasi mitja, només ens manquen 2 minutets. Petita pausa, parlam tot d'una amb Marc Seguí.
Ràdio és cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas.
Un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984 2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasqual els seus cabells.
L'aureola de la Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
El dia, IB3 Ràdio.
Avui volem parlar amb un artista balear que no només triomfa aquí, sinó que s'ha fet un forat ben gros al panorama internacional. En Marc Seguí fa aturada el dia, just abans del gran concert d'avui a Es Gremi, on tanca gira.
Mami, mi amor por ti es como un tsunami. Pondría tu cara en una cami. Eres una flor color multicolor que sonríe Takashi Murakami. Me pone rojo.
I de ser Marta, i ho fa Marc Seguí amb un disc que, malgrat el que diu el seu títol, ens fa venir ganes de tot, manco d'anar a poc a poc. Aquest No tengo prisa és una reivindicació de frenar una mica, tot i que demà segur que no frenarà gens damunt l'escenari. Demà, avui mateix, volen dir, avui divendres. Un disc amb 15 temes i col·laboracions potents, com la d'Álvaro Díaz, que ha fet parlar molt, referent per tota una generació. Marc té aquesta habilitat estranya de convertir allò íntim en hits universals, i així que avui li demanarem com es fa, quina tècnica s'ha d'utilitzar per aconseguir-ho, i què ens espera d'aquest concert final de gira. Crec que ja el tenim en connexió telefònica. Marc Seguí, què tal, com estàs?
Hola, guapos, què tal, com va? Molt bé.
Gràcies per atendre'ns, perquè avui entenem que és un dia intens, tot preparat per avui, ja ets, no sé si ets en el Grammy, a camí de ja començar a fer els assajos, com se planteja el dia avui?
Res, ara estic tranquil a casa meva, m'acabo d'aixecar, estic amb un cafetó, i ara d'aquí un parell d'horetes ja tirarem cap allà, però que ja soc d'aquí de Mallorca, o sigui que estic a casa tranquil.
En Marc Seguí avui no té pressa, tampoc.
No,
eh?
I a més que va a girar a casa, no sé, genera com un tornar a casa molt evident, no? Acabes aquí, amb el teu públic, m'imagino que això també emociona, no, Marc?
Uf, massa. Al final sí que és veritat que ha estat un disc que he volgut estar molt també a Mallorca per fer-ho, per estar component, per fer cançons aquí a la meva habitació, també tornar un poquet a casa, estar amb la família, amb el meu canet, a la meva habitació, però ja és molt important connectar amb Mallorca, amb la meva illa, i pues sí que és veritat que al final la gira havia d'acabar a Mallorca i... Pues no és el mateix dormir a casa meva que dormir a un hotel, saps?
Clar.
O sigui, que avui m'he descansat més tranquil i també veure la família avui per allà, els amics, pues sempre és més especial.
Pel que dius, entenem que aquests darrers anys també has tingut aquesta necessitat que se diu aquella dita de tocar mare, no? D'entre tant de concerts i tantes gires i tant de... Cada tant entenem que has agraït, no? Tocar una mica de Mallorca.
Sí, ja t'he dit, que al final és veritat que... pues, la música té molt, molt, molt de moviment, he estat també molt per Latinoamèrica, també estic ara visquent a Madrid, estic molt per Mèxic, i és veritat que tot el que sigui relacionat amb la música, que tinc que veure en la meva illa a Mallorca i poder estar, pues, amb la meva família a casa i disfrutant de lo que m'agrada, que és la música, pues, en el final és com tot se m'ajunta, no?
I a més, Marc, tu ets una persona molt familiar, perquè els que te coneixem, els que t'hem fet entrevistes, els que... T'hem vist créixer, d'alguna manera, han conegut també a la teva família, que t'ha acompanyat, o sigui que tu valores molt el contacte amb la família. Ets una persona familiar.
Massa, la veritat que massa. A veure que jo el que més m'agradaria en el món és poder estar a Mallorca, és poder viure a casa meva amb la mare, amb la meva família, i veure'ns ja bonitos cada dia. I és veritat que jo, pues, tot el que disfruto de la música, el que m'ha tocat viure, pues, tot això d'anar a festivals, de poder recórrer un poc el món fent el que m'agrada, pues, intento sempre compartir amb la meva família, amb els meus amics, i segurament si m'ho veus per un altre lloc que no a Mallorca, també m'ho veuràs entre els quatre darrere, que seran familiars o amics. Sempre intento disfrutar amb la meva gent.
Home, això ajuda molt, sobretot, a les persones que han crescut de manera tan ràpida, han viscut l'èxit de manera tan ràpida com ha estat el teu cas, en pocs anys, de sobte ser un referent dins del panorama nacional, també internacional. Ajuda a tocar terra?
Sí, que és veritat, i sobretot en el principi, no? Que tot va passar molt ràpid i va ser un poc inclús complicat per jo, no? Passar de ser un al·lot, un poc que estic, pues, fent feina tranquil a casa seva i, a més, pues, veure-se també amb una responsabilitat, amb ganes de superar-se i tal i que qual, potser m'ha passat un poc per damunt la sensació, però és veritat que ara ja també estic molt més tranquil i estic molt més disfrutant del present, sempre sense estar pensant tant en el futur, i és veritat que sí, que tocar terra sempre ajuda, però és veritat que ara ja també, pues, ja m'he fet un poc més gran, he crescut, com tu dius, i bueno, sí que ara estic més tranquil i disfrutant tot el que faig. Cada passa que dono, que és un regal per jo.
Marc, tu què li diries, si poguessis, en aquell Marc Seguí que començava provant això de la música, que no sabia si s'hi dedicaria o no, aquell Marc Seguí ja més jove, en Marc d'ara què li diria, en aquell que començava amb tots els dubtes i pors d'aquell moment?
No, en aquell que començava no li diria res, perquè al final sí que era un al·lot, pues, en innocència, un pot d'estar fent música perquè li agrada i perquè és el que vol fer i ja està, no? A lo millor li diria a l'Honor Marc que després que va ser quan li va venir un pot tot de cop, no? A vegades penso que m'hagués agradat que fos un pot més poc a poc, que m'hagués agafat més preparat mentalment, però bueno, el que li diria és que estigués tranquil, saps? Que al final és un procés i el que ha de fer és centrar-se en disfrutar de la música, on va estar ensenyant que realment estima i rodejat de la seva família, i sobretot això, que tot és un procés i que un dia estàs més a dalt, un dia estàs més avall. El que has d'estar sempre és agraït, i jo estic superagraït de que estic complint un somni, estic amb la meva família i amb els meus amics, que sempre ho dic, i no canviaria res de lo que he viscut, i supertranquil en el que hagi de passar.
Marc, en algunes entrevistes t'ho hem escoltat, parlant d'aquest disc i també de com han passat aquests anys. Ara ho explicaves, tu has passat un moment de crisi bastant gran, que per sort has pogut tirar endavant, però no sé si això també ho notam en aquest disc, que se reflecteix en aquest disc també.
Bueno, jo en aquest disc, sobretot el que m'ho vaig dir és, escolta, en el final tu el que estàs fent és música, no? I el que t'agrada fer és música, i és veritat que també després d'indústria musical, com va tot, no només indústria, com va ser vida un poc a dia d'avui, tot i quan te seus a fer un dinar, saps? Que és com din i me'n vaig de restaurant ràpid, saps?
Sí, sí.
Com crec que s'ha perdut tot un poc aquesta calma i aquesta tranquil·litat, i sobretot un artista a l'hora de crear, pues crec que és el puesto amb més tranquil·litat i calma t'has de donar, no? Ja m'ha passat molt ja de donar passes massa ràpid i després mirar cap endarrere i dir, uf, a lo millor aquestes quatre passes que vaig donar aquí no m'agraden ara, saps? I jo per allà un disc, sí que és una carta de presentació molt gran d'un artista, on no pot fallar, i sí que he estat 3 anys fent el disc amb molta tranquil·litat i sobretot el que volia és que... Per això que d'aquí 5 o 6 anys miri cap endarrere i pensi que amb 27 anys vaig fer un disc que realment sí que va valer la pena.
De totes maneres, dels moments també de crisis, de desamor, els artistes sempre ho deis, no? Que és quan surten també les millors obres.
Sí. Hombre, al final tot el que te fa sentir, tant bo com dolent, no? Quan te fa reflexionar i te fa treure unes conclusions, no? Però bueno, jo sí que es veu que ho trec de tot, no? Hi ha dies inclús que no estic ni trist ni feliç.
Depenent de com t'aixequis, i també surt la inspiració.
Exactament. No, és veritat que jo sóc un artista que es veu que quan me passa alguna cosa molt gran, o pot ser que jo tinc la gran sort que sóc un artista i tot el que me passa ho puc escriure i fer una cançó, però és veritat que a vegades entres a l'estudi a passar molt bé i sense saber què faré avui, simplement que xerri un poc de música, trobant un parell d'acordes i arrel d'això pues, començar a fer una cançó. I ja t'he dit que al final jo trec de tot el que puc, trec cançons, que al final és l'únic que sé fer, jo crec que...
Marc, fent referència en aquest títol del disc, que no tengo prisa, i parlant d'aquestes ganes que dius tu d'això, de fer les coses amb més calma, no? De no frissar, ja no només dins el món musical, sinó en general, que feim tots. No sé si tu t'hauràs notat aquest caràcter illenc que tenim comparat amb quan vas a Madrid o altres bandes, no? Que se diu molt, els illencs, tenim aquesta necessitat més de calma, aquest, per exemple, expressions com un mort en coses, no? De caminar tranquil, de ja en parlarem, de tal... No sé si t'has notat, no? Que dius que, en canvi, hi ha altres ciutats que no, la gent va a un altre ritme, no? També.
No, sí, total, i sobretot la diferència de Madrid a Mallorca és quan passava una zeta, no? És un poc un extrem i l'altre. Pues sí, en el final sí que és vero, jo, però bueno, jo sí que trobo que sóc una persona molt així també, jo sóc molt tranquil i demés, el que passa és que el que t'he dit, en el final quan te fiques a la indústria, quan se sents el pressió i tal, i sí que m'he tingut que calmar un poquet.
Però Marc, sones tan bé?
Mariposa se mi ombligo cada vez que estoy contigo, todo es de color de rosa cada vez que te imagino. Controlas mi corazón con un mando teledirigido. Si te pones caprichosa, haces lo que quieres conmigo. ¿Dónde hay que firmar para quedarnos así todo el rato? No quiero que pienses que soy un insensato, aunque te dé mi corazón suicida de inmediato. Lo nuestro tiene pinta de lograr el estrellato. Ya no me quedan palabras para describirte. Se me parte el mundo si vienes a despedirte.
Ara que parlàvem o escoltàvem col·laboracions com la de Pablo Alborán, tens ganes de col·laborar amb qualcú en el futur que no ho hagis fet encara?
Sí, és veritat que té molt... Jo al final escolto molta de música dia a dia i té moltíssima gent que m'agradaria col·laborar. Però bueno, ja suposo que ja ens trobarem per el camí i se farà més coletes, segur.
No val dir Rosalía, Marc? No val dir col·laborar amb Rosalía, que ara tothom... A tothom xerra bueno, de Rosalía.
Bueno, si allò val, bueno, si fos una casa molt llarga, si fa falta.
T'adaptaries, claro. Segur que sí.
Farien un bon tàndem,
claro.
Eh?
Vaja, tu diràs.
Bueno, si li voleu dir a ella, jo content.
Des d'aquí, que sé que ens escolta... És...
Mourem fils, així com puguem. Marc, també que t'endurs d'aquesta experiència de Llatinoamèrica? Ara parlaves de Mèxic, sent que també molt present a Venezuela i altres països. Què t'ha portat també això? Perquè ha de ser ben interessant, no? Creuar ni més ni manco que un oceà i veure també com te segueixen per allà.
Bueno, sí, jo crec que és pues, el que tu dius, no? En el final el que més te crides atenció és que en el final te'n vas a un altre lloc. Bueno, jo per aquí, per Espanya, quan te mous i la gent te coneix, pues, ho pots entendre un poc més, però a vegades me passa que agafes un avió i te'n vas tan lluny i de repente t'atura qualcú, ostres, tu no sé què, pues, en el final és un poc de xoc, no? I sí que penso que la gent de Latinoamèrica és com... Bé, és com que té més nervi, no? És veritat que jo sempre dic que una persona d'allà soc, per això em vinc d'aquí. No? Quan tu fas un concert, no sé, a lo millor a ells els hi passa també, perquè a lo millor de veure un artista que ve tan lluny, no? A lo millor quan un artista d'allà ve cap a Espanya, la gent també se torna més...
Una crida més des d'aquí a fans més entusiastes, que a vegades sí. Som un poc reservats. Sí. Els balears,
sí,
no.
Potser.
Per favor, un poc més de passió, que en Marc ho troba a faltar. O sigui que des d'aquí...
No trobo... No trobo a faltar passió, però sí que és veritat que ja és massa loco. No te podria explicar. O d'unir en jo un concert per allà i
sentireu.
Exacte, no, que me mataran ara els fans, m'estan dient, el nostre company llorant, diu que te fiques en un lío. No, ni molt manco, que no se malinterpreti, cadascú que expressi els seus sentiments a la seva manera. Marc, sempre és un gust conversar amb tu, ens encanta, perquè ets un artista amb peus a terra, molt proper, molt agut. La veritat és que dona gust aquests minuts de conversa. Moltíssimes gràcies i avui ens veiem en aquest concert, es Gremi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies. Si voleu posar una secció per aquí per fer ràdio des de matins, jo encantat.
També? No ho diguis dues vegades, que aquí t'esperam. Sempre necessitam seccions, col·laboradors i temes, així que aquí tenim el nostre futur candidat, Marc Seguí, al dia. Gràcies, Marc.
Adéu.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Vine a gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia. Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Volem destacar també avui la jornada que se celebra a la Universitat de les Illes Balears amb el títol Sanitat Universal. Barreres per l'accés a la sanitat pública aquí, a les nostres illes.
Sí, una ocasió, Marta, per comprovar que les Balears i a la resta de l'Estat no s'atén a tothom. Múltiples reformes legals per ampliar o per retallar drets continuen mantenint barreres, a vegades infranquejables, que priven a persones i col·lectius, precisament, els més vulnerables. Del que hagués de ser un dret bàsic, aquesta atenció sanitària pública, com dèiem, no arriba a tothom. I aquestes jornades que parlaves conclouran amb la conferència Utilització de recursos sanitaris per la població immigrant. I qui ho impartirà serà Luis Jimeno, metge de família, professor titular de la Universitat de Saragossa i investigador de l'Institut de Recerca Sanitària d'Aragó. I ja el poden saludar avui. Luis Jimeno, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Luis, en relación a tu conferencia, parte como una ocasión para desmontar una falsedad, ¿no? Esa falsa idea de que las personas migrantes consumen muchos recursos sanitarios.
Efectivamente. Llevamos ya en Aragón trabajando desde hace 20 años investigando sobre esta situación y hemos encontrado los mismos datos que, por otra parte, han encontrado en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que tienen más tradición de inmigración. La población migrante hace un uso de los servicios sanitarios mucho menor de lo que se esperaría para su edad, porque son jóvenes, ahí sí que todos asumíamos que iban a usar poco el sistema, hacen un uso mucho menor de lo que correspondería por su edad, e incluso lo que es más llamativo, por su sus enfermedades, ¿eh? Que tienen pocas, pero incluso teniendo pocas enfermedades, usan muy poquito en todos los ámbitos, tanto en los centros de salud, como en los ingresos hospitalarios, como el consumo de farmacia. Entonces, llevamos muchos años y, bueno, los datos confirman lo que se sabe en todas partes, que eso es falso. Entonces, es llamativo que se siga repitiendo ese mensaje continuamente cuando no hay ninguna base científica para ello.
De hecho, aportas datos que son bastante claros. Si hacemos la comparativa en relación, por ejemplo, a un año, la frecuencia, en este caso, de media a medicina de familia de una persona, en este caso, que nace en España, es de 7,1 visitas. Y esto, claro, se compara a las 4,4 visitas de un inmigrante en situación regular y solo 0,5 visitas al año de un inmigrante en situación administrativa irregular. Por lo tanto, estos datos también lo reflejan, ¿no?
Efectivamente, hay a veces uno de esos mitos, una de esas falsedades que vienen para hacerse atender aquí, vienen porque están muy enfermos y, como he comentado antes, vienen muy sanos, mucho más sanos que la población española. Hay un filtro de las personas que vienen porque no es donde vienen a trabajar. Entonces vienen de cada zona las personas más saludables, más fuertes, con más iniciativa. Y una vez que están aquí, efectivamente, en concreto los que están en situación irregular, está en situación irregular, como bien has dicho, los datos sacamos de Aragón, con toda la población de Aragón, había 20.000 inmigrantes en situación irregular, vimos que de media cuidan media vez en todo el año, media visita al año. En los inmigrantes en situación regular son unas 4 y un aragonés medio, un español medio, acudía entre 7 y 8 visitas, ¿no? Entonces, queda clarísimo que para nada satura el sistema sanitario, porque más como, no sé si la ciudadanía sabe, pero la financiación del sistema sanitario viene por el número de pacientes que tienes asignado, ¿no?, a una zona, a un hospital. Es decir, no se diferencia por inmigrante o español. Si a mí me financias por 10.000 migrantes, pero realmente usan muy poquito, toda esa financiación está sirviendo para atender mejor al resto de la población. O sea, digamos, la realidad es toda la contraria. Tener inmigrantes en un área hace que la atención sanitaria para el resto de la población pueda ser mucho mejor o con más recursos. O sea, es completamente lo contrario.
Claro, el mensaje que llega desde según qué partidos, desde según qué medios, es precisamente lo contrario, ¿no? A más inmigrantes, menos recursos, ¿no? Para todos, menos recursos sanitarios, y con lo que dices es justamente lo contrario. Otro reflejo también de esta situación, si hablamos del gasto farmacéutico, la diferencia también es muy grande, 367 euros por persona en un año, y lo comparamos con los 77 de un inmigrante en situación regular, y 9 euros al año en situación regular también. La diferencia es muy muy grande. Dime.
Sí. Los datos son correctos, perdona.
Y Luis, ¿por qué crees que se ha querido construir este relato que ahora hemos comprobado que es falso?
Bueno, yo creo que cuando tú estás diciendo datos que sabes a ciencia cierta, porque no solo son los datos de Aragón, son los datos de otras comunidades autónomas, son los datos de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de todo el mundo que ha tenido trayectoria con migrantes, cuando estás dando claramente datos falsos, es porque quieres engañar a la opinión pública y no quieres defender que detrás de esto hay una ideología racista y excluyente, que además lo que quieres es poner el centro de los problemas que podemos tener en la sanidad pública en un área que no son. Si realmente queremos mejorar la sanidad pública, no tiene que ver con este tema, como he dicho, sino mejorar su gestión, por ejemplo, todo el mundo de los conciertos, todo el mundo de una adecuada financiación global, ¿eh? Pero como ya he dicho, si tienes en un área más población migrante, de una manera indirecta estás teniendo más financiación para tu población. Es ocultar las causas reales del problema para no resolverlo, ¿no? Es un motivo ideológico, claramente.
Escoltau IB3 Ràdio, el programa del dia, la conversa que tenim amb Luis Gimeno, com a metge de família, professor titulat de la Universitat de Saragossa, qui en aquest cas participa a les jornades de sanitat universal, barreres per l'accés a la sanitat pública a les Balears, amb una conferència amb el títol Utilització de recursos sanitaris per la població migrant. Luis, en relació també a el problema que muchas veces se deduce de la situación sanitaria en España. Muchas comunidades se reclaman que hacen falta más recursos, que no es capaz de llegar a toda la población, de que hay PACs, centros de salud saturados. Si tenemos estos datos que hemos comentado adelante, al final entendemos que es más un problema de gestión sanitaria que no de demanda, ¿no? De sanitaria, que esos problemas de recursos pueden ser de problemas de gestión, ¿no? De que haya una acumulación de personas, entre ellos migrantes, que estén reclamando más recursos.
Exacto. O sería un problema de financiación per cápita global, ¿no? Que probablemente podríamos... España, la financiación pública, no estamos entre los mejores países de la Unión Europea, sino la financiación privada somos de los que más. O sea, tenemos un sistema aparentemente público, pero que deja muchas áreas que tienen que ser sometidas al pago individual, ¿no? Entonces, por un lado, sí que es un tema de financiación global pública, que aumente, y luego, por otra parte, que se gestione mucho mejor, efectivamente, como usted ha dicho.
Me viene a la cabeza otro tipo de turismo sanitario, en este caso el de extranjeros con alto poder adquisitivo. Quería saber si comprobar si existe también y si hay alguna forma de solucionarlo en este aspecto.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, en áreas como aquí en las Baleares o en la zona de Málaga, etcétera, con mucho turismo incluso permanente de jubilados pues alemanes, ingleses, lo que sí que está demostrado que muchas veces se hacen atender, y lo que ya el informe del Tribunal de Cuentas del año 2012 demostró es que la gestión administrativa para facturar adecuadamente a estas personas que tienen su tarjeta sanitaria europea o sus seguros no se hacía bien. Y en aquel momento ya se hablaba de millones de euros que Alemania, Inglaterra, Noruega, Francia debía a España, o que no se había gestionado adecuadamente desde nuestro sistema de seguridad social los pagos que tenían que hacer estos países, ¿no? Ahí sí que hay una área de mejora tremenda, ¿no? No sé si estos años habrá aumentado, pero en aquel momento el Tribunal de Cuentas español dijo que había grandes problemas de gestionar bien este tema, ¿de acuerdo? Y ahí sí, por ejemplo, que sabemos que eso ocurre y que hay que gestionarlo bien, porque simplemente hay que tener una gente con tarjetas de europea o con seguros de otros países, como Estados Unidos, que por supuesto tienen obligación de facturarse de la manera apropiada, no directamente a la persona, sino luego facturar a su país.
Queremos destacar también contigo los efectos que ha generado el Real Decreto Ley 16/2012, que restringía el acceso al sistema sanitario a personas en situación regular. Hay informes como el de Naciones Unidas, ya alertó, de hecho, el 2012 y también en el 2018, sobre el carácter regresivo de esta medida. Y según un estudio reciente de la Universidad Catalana, la Universidad Pompeu Fabra, unas 200 personas murieron en España como consecuencia directa de esta exclusión sanitaria durante los tres primeros años de aplicación de la ley. Se genera, por tanto, un efecto evidente a partir de según qué regulaciones, qué legislaciones y las consecuencias que tienen en muertes.
Sí, sí, efectivamente. Este estudio que se realiza en la Universidad Pompeu Fabra fue clarísimo. De media, 70 personas al año, mientras duró aquella ley del 2012, quedaron excluidas, o sea, unas pues 200 o un poquito más, incluso 300. Esas son las que indirectamente hemos calculado que han podido quedar excluidas. Hay casos clarísimos, como el de Alfapan, aquí en Baleares, ¿no? Y efectivamente, claro, aquella ley de repente dejó sin derecho a la atención sanitaria, por ejemplo, pues a Mamadou, paciente mío, que lleva 13 años en España y en ese momento había perdido el permiso de residencia porque había salido al paro y había dejado de cobrar la prestación. Entonces pasa una situación de irregularidad sobrevenida, que se llama, y un paciente que yo trataba con un medicamento barato, metformina, y le hacía unos análisis cada 6 meses, que es diabético, con lo cual no costaba nada, queda fuera del sistema y tenemos que esperar a que tenga una complicación, un coma diabético, para atenderle, con el consiguiente riesgo para su salud y con el consiguiente gasto añadido para el sistema, porque había urgencias, había que atenderlos. Esto desgraciadamente está ocurriendo, sigue ocurriendo. La ley del 2018 mejoró un poquito esta situación, pero aquí estamos en estas jornadas comentando los problemas que tiene esta ley, que sigue quedando un porcentaje de población migrante excluida, ¿no? Entonces es urgente conseguir una ley universal que garantice los derechos para todas las personas que residimos en España.
I ja ho he escoltat, desmuntant en aquest cas falsedats que arriben pel que fa a l'atenció sanitària als migrants, que han pogut escoltar de la mà de Luis Gimeno, com a part de la seva conferència que fa avui a l'Hospital de Son Espases, utilització de recursos sanitaris per la població immigrant. Luis Gimeno, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I acabem amb el repàs del programa al dia, les nostres illes a Menorca. Pere Gibert, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem amb en Jorge Terrados, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, d'un projecte innovador i important de restauració del fons marí de Calablanca, a Ciutadella. La prevera de Posidònia de la zona va quedar molt afectada per un vessament fa 15 anys i ara es podrà recuperar. I també ratllarem amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, de les Jornades Gastronòmiques Berenar Pagès, que volen redescobrir aquest ritual tradicional menorquí i mantenir ben viu el sector de la restauració en temporada baixa.
I a Eivissa i Formentera, Nives García.
Bon dia. Nosaltres, com fem habitualment des divendres, dedicam la major part del nostre programa a la cultura. Primer parlarem de llibres amb una nova recomanació literària de la llibretera i activista feminista Maria Cardona. Després escoltarem bona música amb el multiinstrumentista i productor Vicent Pere Navarro i acabarem repassant l'agenda esportiva, cultural i d'oci de la que podrem gaudir aquests dies amb els nostres companys Raül Medrano i Ivon Aranyó.
I el dia a Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, coneixerem la unitat de transport d'urgències pediàtriques de Son Espases, com duen un infant que no sap ni xerrar i com saben el que tenen. Després seguirem en clau de sanitària perquè parlarem amb la neuròloga Àngel Martín sobre que de vegades és mal el poden tenir interioritzat dins del nostre cervell i que en realitat el que molt fa mal és una ordre que mos dona el nostre cervell. Parlarem de la Copa Reina d'Hidromel, la beguda dels vikings, i amb en Xavi Olivent, el món de paraules, visitarem Kuala Lumpur, la capital de Malàisia.
Que curiós, i llavors escoltem tot d'una bon cap de setmana.
Igualment.
També per als nostres oients, tornem dilluns.
Verde y blanco para un bético. Tu cara es guapa, natural. No le hacen falta cosméticos. Y en un caso hipotético, quiero que mis hijos lleven tu código genético. Estaba cerrado, hermético. Hasta que te vi, lo supe cuando te vi, no me salieron las palabras, lo supe cuando te vi, como un hechizo abracadabra.